100 anys de l'arrencada de frescos romànics de tantes i tantes esglésies romàniques que hi havia al Pirineu i altres indrets amb la tècnica de l'estrapo. Expliquem primer en què consistia aquesta tècnica, per què es va començar a aplicar i quines han estat 100 anys després, valorada, per tant, doncs, amb el pas del temps, les conseqüències.
Mira, aquesta tècnica de l'estrapo significa l'arrencament de la pintura mural de la part de la superfície, de la part més cromàtica, l'epidermis, per entendre'ns, de la pel·lícula dels frescos que estaven in situ a les esglésies des de l'època romànica, des del segle XI-XII. Aquesta és una tècnica que ja en parla Vitruvi, és una tècnica que es va utilitzar a Pompeia, és a dir, que és molt antiga, però que ara fa 100 anys es va popularitzar, es va posar aquí de moda, i consisteix en el següent procés, és a dir, s'ha de netejar el mur, es prepara després amb unes gases i teles, després es va aixecant a poc la part, aquesta part de la superfície pictòrica, i es posa en una superfície plana, com si la poséssim en un llenç, és a dir, com si traspasséssim del fresc al llenç. Això serveix per transportar les obres, i un cop a lloc, un cop en el destí ja final, es treuen aquestes teles amb aigua calenta i s'apliquen en el nou suport, en el nou mur. Aquesta és una tècnica que van començar a portar aquí una sèrie de col·leccionistes, antiquaris, estrangers, majoritàriament dels Estats Units, amb un antiquari que es deia Ignasi Pollack, que era el que treballava per aquests col·leccionistes, i hi havia una família italiana que estava al cap de la família, es deia Stefanoni, que era qui va, amb el seu equip, portar aquesta... fer aquestes extraccions. Primer ho van fer per aquests col·leccionistes americans, i després la Junta dels Museus, quan va veure que moltes d'aquestes peces, doncs, es venien i anaven més enllà de l'Atlàntic, doncs van començar a encarregar, van contractar els mateixos, la mateixa família italiana, perquè fes aquesta feina per la Mancomunitat, com deies, per la Junta dels Museus. I són això? Els frescos que tenim ara al MNAC.
No, no, i això, entre Prat de la Riba d'una banda i Domènech i Montaner per una altra...
I Folch i Torres.
Sí. Van aconseguir que no es perdés una part important del patrimoni. No van aconseguir evitar que de tant en tant se'n desviessin alguns d'aquests frescos.
Alguns es van desviar. Pensa que aquesta tècnica, després hi ha un deixeble de Stefanoni que es diu Cividini, que va viure inclús a Barcelona, que li va ensenyar la tècnica a Josep Gudiol, i que després, a la postguerra, es va seguir utilitzant. És a dir, les últimes extraccions són de 1960, que són de l'església Santa Maria de Capdaran, que una part està als Estats Units, es van treure en aquell moment. És a dir, és una pràctica que es va anar fent habitualment. És d'una gran agressivitat, és a dir, vist avui 100 anys amb 100 anys de perspectiva, és d'una agressivitat tremenda, perquè, clar, una part de l'obra quedava en el procés d'extracció, és a dir, que es malmetia una part. Hi ha una altra tècnica derivada, que es diu l'estaco amarelo, que consisteix en picar i trobar la part inclús del morter, i, per tant, t'endús tot el mur.
Clar.
És una tècnica més complicada i més lenta, per això no es va utilitzar habitualment.
I sobretot perquè aquesta tècnica no permet que després puguis enrotllar com Clar. Si fos una estora,
exacte.
Que en el cas de l'estrapo sí, no?
Sí,
perquè s'enviava als Estats Units i es baixava del Pirineu cap a Barcelona precisament per carregar-ho a les mules enrotllats com una estora.
Com si fossin pot ser com un llenç enrotllat.
Efectivament.
I llavors fins que arribés a destí. L'altra tècnica, naturalment, com deia Josep, no et permet això perquè, clar, t'endús el morter, t'endús una part del mur.
Però, en canvi, preserva més les pintures.
Molt més. És molt menys agressiva. És que l'estrapo avui no s'hauria d'utilitzar. És a dir, el que és una aberració és que això passés. És a dir, ara ho veiem com una cosa més o menys natural, però clar, aquestes pintures van ser pensades per aquests indrets. Estan pensades amb una escala, estan pensades amb una concepció de l'espai, amb una concepció inclús de connexió amb l'espectador que les veuria. Clar, quan tot això ho treus, ho desnaturalitzes. Es va treure per salvar el patrimoni, però fora d'aquesta acció de salvaguarda, avui s'haurien d'anar a veure en els indrets originals. I jo, quan vaig a Sant Climent de Taüll i veig aquest mapping que han fet, és en fi, és un simulacre, però m'agradaria poder veure les pintures on haurien d'estar.
Però això també ha portat a una concepció errònia del que era el romànic i les seves pintures, no? Perquè és com si una part de la societat digués: oh, m'agrada el romànic, aquella austeritat, aquelles esglésies buides, no pintades. No, no, és que les esglésies romàniques estaven pintades per dins gairebé com si fos un cinema IMAX, no? D'aquests que t'envolten les pintures per dalt i per baix, que això és el que ha intentat reproduir en art contemporani el Sant Timoix a una de les esglésies properes a Sort.
Sí, sí, això és el que ha fet a prop de Bernui, no?
Sí, sí, sí.
Clar, Saurí, crec que és el
lloc. Sí, Saurí, exactament.
Jo no ho he vist, però me n'han parlat molt
bé, i tu
ho has vist.
Sí,
sí. Clar, en el fons, el que està és tornar a fer com d'artista medieval, perquè així
totalment,
es feia.
Totalment, però establint ara un contrast que és molt enriquidor, perquè és el pes de la pedra i el pas del temps sobre la pedra, segle XI, XII, el que sigui, amb pintura contemporània, emulant, i per tant també inspirant-se, doncs, en qüestions molt més presents, efecte del canvi climàtic, per exemple, i tot el que ara preocupa, però emulant els pintors de les esglésies del romànic de fa mil anys.
Clar, aquestes intervencions de l'art contemporani dins de espais antics són estimulants, però també són molt perilloses. És a dir, han de ser artistes, com en el cas del Sant Timoix, no? que saben que tenen, a més, un component escenogràfic, perquè ell ha treballat també altres... Recordo a Nova York que vaig veure va fer una intervenció per una casa de modes, etc. O ara recordo també una intervenció que a mi m'apassiona, que és
va pintar un mural, un fresc per Prada.
Exacte, per Prada, efectivament.
Fantàstic.
Era a Nova York,
sí,
oi, Josep?
Sí, a Broadway, sí, vaja, al Soho, perdó.
Per tant, ell està acostumat a això, no? Han de ser artistes que tinguin aquesta capacitat d'escenogràfica. Això també li va passar amb la capella de Sant Pere, que el Miquel Barceló fa a Palma, Mallorca,
a Palma, sí,
que és extraordinària, perquè, clar, agafar una capella en un edifici gòtic i transformar-la en una obra d'art contemporani, això és interessant, però, clar, al final, el que a un li agradaria d'alguna manera poder disfrutar és d'aquestes pintures quan en el seu moment doncs estaven en el lloc on haurien d'estar, és en el lloc original, és a dir, no oblidem que tot això passa perquè d'una banda hi ha els americans que les volen, de l'altra tenim el Plandiure, que era el col·leccionista que també estava intentant negociar, no?, amb els capellans de l'època i tal, els rectors d'aquestes parròquies, per aconseguir aquestes peces amb aquesta mateixa tècnica i portar-se-les a la seva col·lecció. I després la Junta dels Museus que intervé. Perquè, clar, no oblidem que en aquell moment hi havia una Junta de Museus sòlida i que en casos d'emergència nacional i patrimonial, com era aquesta, doncs actuaven.
És que li devem a la Mancomunitat i a aquesta Junta de Museus que no s'hagués buidat tot el Pirineu, totes les esglésies romàniques, d'aquestes pintures.
Mira, Josep, els hi devem tot. És a dir, quan es parla avui d'estructures d'estat, a mi em fa riure, perquè tot això es va fer en una època en què hi havia dos personatges, bàsicament, claus, que eren... o tres, que eren Prat de la Riba, Eugeni d'Ors i Puig i Cadafalch. Als museus hi havia Joaquim Folch i Torres, és a dir, coincideixen quatre personatges molt potents intel·lectualment, culturalment, i amb un projecte de país, que és el que no tenim avui, basat en la cultura, basat en construir una civilització i una cultura. Aquest és el projecte del noucentisme. Tot això amb la guerra queda apagat i avui, en fi, es recupera quasi d'una forma fetichista, a vegades, saps? Però no amb cap contingut. No... Avui, si això passés, seria molt difícil que hi hagués una institució que s'hi aboqués com s'hi van abocar, perquè l'art s'associa avui a una cosa de luxe, de rics, de poderosos, saps? Hi ha molta demagogia amb tot això.
Però, en canvi, a partir d'aquesta iniciativa del Sant Timoix a Saurí, a l'Església Romànica de Saurí, la iniciativa que ell voldria que es pogués continuar amb altres artistes contemporanis importants que fessin exactament el mateix, això podria aportar no tan sols una aproximació a l'art, el doble art, a l'arquitectònic del romànic, més el contemporani de la pintura, a crear fins i tot una ruta cultural, una ruta turística, però alhora també cultural i artística.
És que això seria fantàstic. Passa que perquè això pugui ser...
Hi ha d'haver un projecte.
Hi ha d'haver un projecte.
I perquè hi hagi un projecte, hi ha d'haver algú que pensi en aquest projecte
això,
i una administració que el vulgui fer seu.
I uns pressupostos que els aprovin per això.
Sí, però d'entrada que tingui una administració que tingui una visió ja no de futur, sinó de present.
Exacte. Exacte. No? Sí, una que vegin clar quin és el camí, la visió per on han d'anar. I aquí el que a vegades es fan, són visions molt curtplacistes i la cultura doncs queda molt supeditada a altres discursos que en aquest moment vertebren el país. És a dir, jo no crec que estiguem construint un país en el que la cultura sigui el motor. La cultura és residual, i això es veu en els pressupostos, pràcticament no arriben ni a l'1%, es veu amb com s'estan dotant els nostres museus, es veu amb les iniciatives que... Llavors em fa gràcia la setmana passada, quan surt el Botticelli, tothom a córrer que l'hem de comprar. A veure, siguem seriosos.
Però no hi ha diners per comprar-lo.
Però si no poden comprar pràcticament res, què volen?
Parles del MNAC.
Clar, vull dir, és que què volen? Què volen? No, que l'Estat el compri i el dipositi a Barcelona. Però amb quin clima polític es pot fer això? No és el clima en el que jo entenc que no és el clima en el que estem.
No sembla.
Per tant, clar, aquí ens passa una cosa que és molt pròpia al país i jo crec que explica moltes vegades el perquè de tots els problemes que tenim. I és una frase que ve d'un llibre meravellós de poesia de Luis Cernuda. Confonem el desig amb la realitat.